Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Tornem a l'informatiu de Ràdio Pego. Avui és dimecres 14 de gener de 2026 i hem de dir que avui tenim un informatiu un tant diferent al que habitualment realitzem. Això no vol dir que no anem a donar contingut a aquesta secció de Ràdio Pego. I ho anem a fer posant el focus no al poble, sinó a la Marjal de Pegoliva, concretament a la Muntanyeta Verda, per a conèixer més sobre les notícies que coneixíem o que es feien públiques no fa massa, a principis d'esta setmana. I és que a la Muntanyeta Verda, doncs, ja sabem que fa temps que s'havia habitat per altres pobladors de les valls de Pego, doncs ja es confirma que la Muntanyeta Verda va albergar la primera gran població de caràcter urbà de les valls de Pego entre els segles 7è i 6è abans de la nostra era. Una conclusió fruit de l'estudi i intervenció arqueològica realitzada per l'Institut d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant, una intervenció dirigida pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Ignasi Frau Mira, i una intervenció a la que s'arriba després que les administracions donen el vistiplau i doncs que ve que es persegueix des de fa molt de temps per l'Associació Cultural Atzaila. D'això en parlarem avui. Hem de dir que al control tècnic tenim a Carolina Ferrer i després d'esta introducció comencem amb la notícia.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Com hem dit, ens centrem a la Muntanyeta Verda i ens posem en context. El mes de novembre de 2025, de manera discreta, l'Institut d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant comença una intervenció arqueològica allí, a la Muntanyeta Verda, dins el Parc Natural de la Marjal de Pegoliva, dirigida esta excavació pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Ignasi Grau Mira. Un projecte impulsat per l'Associació Cultural Atzaila, que des de feia temps tenia en ment la gran muralla que és fàcilment detectable quan es visita l'espai. De fet, la fascinació al voltant d'esta muralla ve des de l'any 2012, quan es va a visitar la Muntanyeta Verda en el marc del primer taller d'història local promogut per l'Arxiu Municipal de Pego. Això, unit a la relació cada vegada més estreta amb el director de l'excavació, ha fet possible que avui puguem parlar del poblat, d'este indret privilegiat de la Marjal de Pegoliva. Això, i que s'ha pogut comptar amb el vistiplau de les conselleries de Patrimoni i també de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pego, a més de la Universitat d'Alacant. Així ens contava este matí Domènec Pons la fascinació per este jaciment per part d'alguns membres d'Atzaila.
Es va fer una visita de camp a la Muntanyeta Verda. En aquesta visita de camp, membres de que avui és Atzaila, i aleshores no existia Atzaila, clar, van veure un llenç de muralla sumament important. Es van quedar en aquesta imatge. Digo, algun dia si fem una associació podíem això potenciar-ho. I recorde que seguia el temps i l'any 2017 es mostra Ignasi, després de les jornades que tu acabes d'anomenar, que organitzava l'Ajuntament de Pego, convidem a Ignasi a que ens mostre el poblat íber del Xarpolar. I és el primer contacte que tenim amb ell. Finalment, el contacte no es va perdre, van seguir el contacte amb ell, i l'any 2023 Ignasi Grau participa en les setenes jornades sobre història i patrimoni que organitza a Zaila per a parlar del món dels ibers. Es va fer exactament una visita de camp a lo que és Ambra, que n'hi ha un poblat iber molt gran, i van fer una visita excepcional, molt bé. Aleshores, a partir d'aleshores, l'amistat entre Ignasi Grau i Zaila es creix, comença a créixer prou, i de fet, exactament l'any passat, pel dia de Pinyata, com que nosaltres tenim la idea de la muralla aixa que vam veure a la Muntanyeta Verda, li van dir, vens, el convidem a dinar i després anem a veure una cosa. I aquest mateix dia, el dia de Pinyata de l'any passat, que no sé quin dia de febrer seria, vam anar allí. I al veure el tros de muralla, que resulta que nosaltres havíem netejat un tros en permís del Parc Natural, evidentment, van demanar els permisos oportuns, van netejar per fer les visites dels anys anteriors, es va quedar sorprès, perquè ell, de fet, no havia estat mai en persona allí. Ve allí, es queda sorprendíssim, dic, això és molt important. Aleshores, comencem a intentar que allò es posa en valor.
Aquestes excavacions, entre altres coses, han permès datar el poblat que va habitar a l'interior d'aixes muralles visibles, datant-lo, com hem dit, entre els segles 7è i 6è abans de la nostra era. És el que exposa el president d'Atzaila i afegeix Joan Femenia, membre de la Comissió Marjal i Patrimoni de l'Associació, que és anterior al que fins ara s'havia pensat. I amb aquesta excavació s'ha permès, en certa manera, certificar que hi havia un assentament estable que assegura que és allò important.
Que resulta que aquestes excavacions, que ell sabia que allí n'hi havia unes restes, un jaciment arqueològic, però exactament no se sabia de quina època era. Al fer les excavacions, ell ha anat mostrant-nos les notícies que ens donaven, les troballes que n'hi havia allí, i resulta que comencem a datar aquell poblat. I comença a datar-lo del segle 7-6 abans de Crist, de l'època del ferro antic, i a partir d'aleshores comença tota la història.
Tot és anterior a lo que fins ara s'havia pensat i s'havia vist, perquè era tot troballes molt superficials, fins i tot del neolític s'ha trobat alguna coseta, però mai res que certificara que hi havia un assentament, un poblat estable, com ha sigut el cas. I això és la importància.
El catedràtic d'arqueologia, Ignasi Grau, ressalta aquesta visita que va fer junt amb membres d'Atzaila a la Muntanyeta Verda, on ja se sabia que hi havia un jaciment d'època ibèrica. De fet, al novembre de 2017, en el marc de les sisenes jornades d'estudis Carmel Giner-Bolofer, el catedràtic ja va apuntar la hipòtesi que junt amb el jaciment de la Moleta i el castell d'Ambra, a la Muntanyeta Verda hi havia una població d'esta època del ferro antic o també de l'època ibera. I el que va passar en esta visita és que li va permetre comprovar que l'envergadura de les restes d'esta muralla de la que hem parlat anteriorment feia preveure que s'estava parlant d'una superfície més important del que pareixia de poblament.
Van durar la Muntanyeta Verda, on sabíem, tots sabíem que hi havia un jaciment d'època ibèrica, i vàrem veure, o jo vaig poder apreciar, que l'envergadura de les restes, sobretot d'una fortificació, de part d'una muralla que es veia en superfície, era més important del que podíem atribuir a la importància genèrica del lloc. La Muntanyeta Verda és un més de 50 jaciments d'època ibèrica que es coneixen a la Marina Alta, però alguna cosa em va fer sospitar que el lloc podria ser més interessant, tant les construccions com les restes ceràmiques en superfície, alguns estrats de terra de coloració molt roja, que mostraven termoalteracions que podien fer sospitar algun tipus d'activitat violenta en el poblat. Amb això, amb els companys de Saila, varen entrar en contacte amb l'Ajuntament, on Laura Castellà van tenir una reunió amb l'alcalde, per tal de proposar la possible possibilitat de fer una actuació arqueològica. També vam entrar en contacte amb el director del Parc de la Marjal i amb els seus tècnics, especialment Antoni Pellicer, que és la persona que ha contactat directament amb nosaltres, per tal de valorar la possibilitat de fer aquesta actuació, una actuació arqueològica a la Muntanyeta Verda. Per últim, òbviament, vaig sol·licitar una vegada que la vintesa d'Ajuntament, Atzaila, el Parc i nosaltres des de l'Institut d'Arqueologia era completa, vaig sol·licitar els permisos a la Conselleria de Cultura, a la Direcció General de Patrimoni i també a la Direcció de Medi Ambient. Doncs és preceptiu els permisos del patrimoni cultural i patrimoni natural. I això és l'inici institucional i personal, i reitero el meu agraïment a l'Associació Atzaila, que són els veritables artífecs d'aquesta iniciativa.
S'ha treballat al llarg de 7 setmanes, ho ha fet un equip dirigit pel catedràtic i la gent que hi treballa a l'Institut d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant, a més d'alumnat participant en màsters d'esta institució. En esta actuació han utilitzat la teledetecció perquè no és invasiva amb el que és el territori.
Al llarg d'aproximadament 7 setmanes hem estat treballant de forma intensiva però intermitent, treballant 3-4 dies per setmana, un equip format per dirigit per mi mateix, però format per investigadors de l'Institut d'Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant, també ajudats per els meus estudiants de màster i estudiants del grau d'Història, per tal de caracteritzar què era aquest jaciment ibèric que hi havia a la Muntanyeta Verda. Hem fet un tipus d'arqueologia que es diu arqueologia no invasiva, és a dir, que no afecta el registre arqueològic material, perquè sabeu que l'arqueologia pot afectar i destruir algunes restes. En aquest cas, hem emprat unes tècniques d'arqueologia de poca afecció al patrimoni, especialment hem fet teledetecció, és a dir, el processament d'imatges aèries i escàners làser de la topografia del terreny. Hem fet vols de dron per caracteritzar les evidències des de l'aire i hem fet una neteja de superfície allà on hi havia restes, neteja tant de la cobertura vegetal com el substrat de terra superficial, per tal de deixar a la vista les estructures que ens pareixien més interessants per caracteritzar el lloc. Al mateix temps, també hem fet una prospecció pedestre intensiva en tota la superfície dels dos tossalers que formen la Muntanyeta Verda, en total cobrint una zona d'aproximadament més de 4 hectàrees, és a dir, 4 camps de futbol.
Uns treballs en què també han col·laborat membres d'Atzaila, en aquest treball de camp, com explicava este matí Vicent Morera, pertanyent també a la Comissió de Marjal i Patrimoni de l'Associació Cultural.
Actualment, el que és el jaciment que s'ha excavat, de fet, Atzaila, els membres de la Comissió de Patrimoni, hem participat en les excavacions, hem ajudat a Ignasi Grau també al camp a netejar el terreny, el que són les muralles, hem trobat algunes peces i sobretot la idea d'Ignasi és que aquest lloc podria ser un museu a l'aire lliure, és a dir, un lloc on poder explicar amb panells o amb visites guiades el que era en aquella època el poblat que allí hem trobat, no?
Una idea que des de l'Ajuntament de Pego no descarten, però que cal treballar molt més i sobretot dotar-la amb un mínim econòmic per a poder dur-la endavant. No obstant això, per a realitzar aquest desig encara quedarien diversos passos per endavant, perquè aquesta excavació, en principi, és una primera fase que ha permès establir que a la Muntanyeta Verda hi va habitar un assentament molt més important del que pensaven en un primer moment en aquesta època, en el segle VII, abans de la nostra era, segons ens confirma el catedràtic d'Arqueologia i director de l'excavació, Ignasi Grau.
Els resultats molt preliminars que puc donar en dues pinzellades és que ens trobem amb un assentament molt més important del que pensàvem que era la Muntanyeta Verda, un petit enclau. No, ens trobem en un assentament que aproximadament en el 700, abans de l'era, abans de Crist, en el segle VII, es dota d'una fortificació, una muralla formada per un amuntegament de grans blocs de pedra que tanca tot el perímetre on en l'interior es desenvoluparà una activitat de domèstica, una activitat de vida quotidiana, és a dir, és tot un poblat. Que s'hagi fet un esforç per amurallar una superfície tan gran, d'unes 4 hectàrees, es diu que és una comunitat gran, possiblement de diversos centenars de persones, que construeixen un petit poble i fan esforços col·lectius per a dotar de construccions la zona. Per exemple, la muralla i algunes plataformes on bastir les cases a l'interior del tossal.
I els materials ceràmics observats en superfície datarien esta ocupació, com acabem d'escoltar, cap al 700 abans de la nostra era, als inicis de l'edat del ferro antic, i són elements com ceràmiques a mà o àmfores fenícies provenents de la costa andalusa. I és que en eixe moment de la protohistòria, doncs, els intercanvis eren molt, molt habituals. I en aquest cas es creu que es feien doncs, arribant pràcticament als peus de la Muntanyeta Verda a partir de la làmina d'aigua que hi havia en aquell moment a aquesta Albufera. I, per tant, era un intercanvi bastant fluid entre els pobladors de la Muntanyeta Verda i els fenicis.
Així tenim el moment fundacional d'un poblat fortificat d'una població prou gran, repetís, un recinte de 4 hectàrees que duplica el que coneixem dels altres poblats ibèrics de la zona. Fins al moment pensaven que el poblat important, que possiblement ho serà en una altra època, era el castell d'Ambra, més enllà de la superfície del castell medieval, que era un poblat ibèric important. Però aquest té dues característiques, és més antic i és més gran. I és antic en un moment que és crucial en la història de la Mediterrània i de la península ibèrica, que és la plegada dels fenicis a intercanviar productes amb les poblacions locals, i això fa que es generen noves activitats econòmiques i noves activitats d'intercanvi. Això explicaria per què una comunitat que vivia en la zona dispersa en petites alqueries i petites cases es concentra per a gestionar millor l'activitat econòmica i per a crear un lloc de mercat on s'acumulen les mercaderies per a quan vingueren esporàdicament els fenicis poder respondre a aquests intercanvis. I allí seria una espècie de poblat perquè facilita aquestes activitats. Per què pensem això? Pues perquè hem trobat en superfície restes d'aquestes mercaderies que durien els fenicis, sobretot àmfores de la zona d'Andalusia, de les colònies de Màlaga, que vendrien a través de dos llocs, colònies fenícies, que estan molt properes, una a l'illa d'Eivissa i l'altra a Guardamar del Segura, en la Vega Baixa Alacantina. Estes, a poques hores de navegació, esta gent vindria ací i establiria contacte amb els nadius, amb els locals, que varen bastir la Muntanyeta Verda per a la vora de la làmina d'aigua, que és on es poden varar les naus, realitzar aquestes activitats d'intercanvi.
I la matèria que els interessava als fenicis de la població local de la Muntanyeta Verda, quina seria? Doncs ens conta Ignasi Grau que tot apunta a que serien els productes de ramaderia que es produïen ací allò doncs, que intercanviaven els locals i els fenicis.
I què els interessava als fenicis que van a plegar ací de la Muntanyeta Verda. Les poblacions del final de la prehistòria havien desenvolupat una economia molt intensa, molt intensiva, molt especialitzada en la nostra zona, basada sobretot en l'aprofitament agropecuari. I el que és molt possible és que aquestes poblacions foren ramaders especialitzats, sobretot perquè l'entorn de la Marjal és un entorn especialment propici per a gestionar els ramats d'ovicaprins, cabres i ovelles, que aquesta carn salada, la llana, les peix, podrien ser uns excedents extraordinaris per a intercanviar amb els fenicis. Aquests productes i altres de les artesanies o els productes que produirien les poblacions locals. Això possiblement és una de les claus que de desenvolupar-se els treballs en el futur ens ajudarien a explicar per què varen freqüentar aquestes costes i estaven interessades en vindre aquestes poblacions fenícies a la zona de la Marjal i a la zona de Pego.
I hem preguntat també a l'Ajuntament de Pego com valoren aquestes investigacions o aquestes conclusions d'aquesta primera fase d'excavació, i ens assegura la regidora de Patrimoni, Laura Castellà, que estan contents amb aquests resultats de les actuacions realitzades a la Muntanyeta Verda, tot i que doncs, també ens trasllada que és important tindre clar que a Pego hi ha moltes qüestions o molts jaciments que es podrien excavar, però que de vegades doncs, cal ser realista, i si no es tenen, podríem dir, el finançament adequat per a poder-los dur a terme, asseguren que val la pena, i molts arqueòlegs hi estan d'acord, que estiguen tapats per a doncs, preservar-los, per a protegir-los de possibles expolis. Asseguren des de l'Ajuntament de Pego, a través de la regidora de Patrimoni, que s'ha d'anar pas a pas per a evitar aquests expolis, tot i que també ressaltava la importància de posar d'acord a les distintes administracions que han de preservar aquest patrimoni i posar-lo en valor.
Tot comença, bueno, creiem que des de l'Arxiu Municipal i el poble de Pego tenien constància de que allí, a la Muntanyeta, n'hi havia alguna cosa. Però com sempre hem defès i com sempre defenen alguns arqueòlegs, és que mentre l'administració o les administracions no tinguen la disposició de mantindre aquest jaciment o aquesta excavació o de posar en valor això, val la pena que no es faci publicitat i que no s'escave. Bueno, ara hem arribat a un acord en la Universitat d'Alacant, a petició de l'associació Atzaila, perquè ells creien que era molt interessant excavar això. S'ha aconseguit que la Universitat d'Alacant es sume a la col·laboració, i això fa més viable el tema de posar en valor qualsevol jaciment per els convenis de col·laboració que pugui hi haure entre l'Ajuntament i altres administracions, i per això s'ha fet realitat una primera fase d'una xicoteta excavació allí dalt. El que considerem, i jo crec que Ignasi Grau també ho considera, és que la col·laboració té que seguir vigent per tal de continuar posant en valor això. Per a nosaltres és superimportant que hi haguen dates que recolzen que el poble de Pego, o el poble de Pego en aquell moment, doncs en l'edat del bronze ja estigués així. Però bueno, jo penso que s'ha de seguir treballant, perquè tenim constància que al poble de Pego hi ha moltes més coses, però s'ha d'anar pas a pas, i soles fer públic i excavar coses que tingues constància que després de que hi haurà una seguretat i que no n'hi hagi ningú tipus d'espolio. Per lo tant, espero que això siga. L'enclave de la Muntanyeta Verda té una seguretat perquè està tancat, no hi ha accessibilitat en vehicles rodats, sol estar tancat sempre la porta de baix, inclús per la gent de peu. I bueno, jo crec que això és un punt de col·laboració amb moltes administracions. Hem vist també ara que es suma al parc, el dissabte sense anar més lluny hi ha una ruta interpretativa allí on hi haurà diverses administracions, i per a nosaltres això estem molt contents, ¿vale? Perquè quan hi ha un projecte que lliga a diferents administracions sempre és èxit al final. I justament en la muntanyeta sempre s'unixen moltes coses i moltes administracions. N'hi ha diversos projectes en aquest punt, en la muntanyeta, tenim el projecte de reintroducció de l'àguila i tot el que comença en la muntanyeta que fa que n'hi haguen relacions entre administracions funciona bé, per tant esperem que això siga així. Ara n'hi ha altres administracions parlant d'aquest projecte i crec que això és el fonamental.
I hem de dir que justament doncs això, aquest dissabte a partir de les 10, si el temps ho permet, perquè marca aigua, hi ha programada una passejada arqueològica, no?, per aquests orígens protohistòrics de Pego, organitzada entre Atzaila i el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. I ens han comentat des d'Atzaila que hi ha llista d'espera per a poder realitzar aquest passeig arqueològic pels orígens protohistòrics de Pego i que doncs, la gent pot continuar apuntant-se, però perquè segurament hi haurà més futures visites al jaciment per l'interès que ha despertat entre pegolins i pegolines, però que de moment doncs, també informar que està cobert el cupo de gent que pot participar en aquest primer itinerari interpretatiu. Hem de dir també que tant el catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Ignasi Grau, com Domènec Pons, Vicent Morera i Joan Femenia, membres de la Comissió Marjal i Patrimoni d'Atzaila, ens han contat moltes més coses que podreu escoltar en breu en aquesta mateixa sintonia per a poder completar doncs, les dades que ens han donat al voltant d'aquest important jaciment arqueològic de la Muntanyeta Verda. Per tant, esteu atents i atentes que us avisarem quan ho tinguem tot enllestit per poder donar aquesta segona part de la informació que ens han facilitat al voltant del jaciment arqueològic. Però la notícia d'avui ha estat per a que pugueu situar ben bé del que estem parlant i del que tenim a la Muntanyeta Verda, a més de l'àguila pescadora o dels polls de l'àguila pescadora i també del paisatge que ens presenta des d'allà dins de l'enclau del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. I en aquest punt fem una ullada a la previsió meteorològica que ens diu doncs, que està vesprada nit, continuarem amb les boires que no ens acaben de deixar durant pràcticament tot el dia i alguns intervals de núvols alts. Temperatures avui entre els 10 graus que hem tingut de mínima i els 18 de màxima. El vent bufarà esta vesprada nit de component sud-oest al voltant de 15 km per hora. I per a demà dijous començarem el dia amb cel ras. Apareixeran núvols alts a partir del migdia i bona part de la vesprada, i després estos desapareixeran i apareixeran les boires. Temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui, 9 graus de mínima, 18 de màxima, i el vent bufarà al voltant de 10 km per hora, sobretot de component sud-oest. Per a divendres hi ha canvi de temps i tenim probabilitat de precipitacions entre el 75 i el 60%, i la cota de neu se situa en els 1.500 metres, per tant, alta per a la nostra zona. Temperatures, però, que són, per tant, semblants a les que tenim fins ara, 10 de mínima, 17 de màxima, i el vent entre fluix i encalmat per a divendres, tot i que demà tornarem a mirar la previsió per a veure si mantenen aquestes pluges que s'estendran el cap de setmana i almenys fins a principis de la setmana que ve. Això és tot per avui, avui dimecres 14 de gener. Moltes gràcies per estar ahí a l'altra banda. Hem de dir que esta vesprada a les 7 tenim una nova cita política amb el programa A Debat, que portarà a la taula doncs, diferents qüestions per a que les reflexionen els tres partits que conformen la corporació municipal. Fins aleshores, que passeu molt bona vesprada. Adeu, fins demà.